Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Què tal, amics de Blau Marí? Benvinguts en una nova edició del nostre programa dedicat a la gent de la mar. Un programa carregat de temes avui interessantíssims. Com sempre, tocant tots aquells sectors que ens interessen. Des de l'àmbit professional, nàutic, pesquer, de l'esbarjo, de la cultura, de la ciència. Una abraçada molt cordial d'un servidor, Francesc Callau, en nom de tot l'equip que fa possible aquesta sortida al mar radiofònica cada setmana. Avui d'inici us plantejarem una conversa amb Mar Santa Rufina. Ella és la directora de Seafood Expo Southern Europe, la fira que té lloc del 22 al 24 de setembre a la Fira de Barcelona, Gran Via, de productes alimentaris de peix i marisc. Parlarem d'aquesta nova edició de la fira i us informarem també d'algunes de les dades que han sortit del consum del peix a l'estat espanyol. De moment diuen que s'incrementa el consum de peix fresc. Aprofitarem també per parlar amb Joan Argentó i Rafael Martí, la gent que col·labora cada setmana amb nosaltres i que ens atansa la tradició. Ells ens explicaran o ens donaran a conèixer un art de pesca ja no utilitzat i prohibit, precisament, que és el tonaire. S'utilitzava per pescar la tonyina. I de passada ens explicaran com preparar un plat per xupar-se els dits. Llom de monítol amb tomata. A la Verdad Musical, Txell Sust ens interpreta la seva versió del tema de Joan Maria de Sagarra, Vinyes Verdes vora el mar. I a Panorama Nàutic, Dolors Rodríguez, gerent de Ports de la Generalitat de Catalunya, ens parla de com està anant la temporada de creuers a Catalunya i les perspectives que hi ha de cara a la pròxima temporada. I en la ciència a casa, avui l'Aurora Requena, la nostra oceanògrafa professional i personal avui en el Jet Stream. Aquests efectes meteorològics que han provocat, per exemple, que hagi estat un estiu quelcom estrany. En sabrem per què. Per tant, una vegada feta la introducció i ja avançats els temes que tractarem, donem començament al Blau Marí d'avui.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Callau de Colera a les cases d'Alcanar. Pesca professional, nàutica esportiva i d'esbarjo, cultura marítima, ciència marina, gastronomia marinera. Blau Marí, amb Francesc Callau a la xarxa.
La Seafood Expo Southern Europe afronta la pròxima setmana la seva tercera edició, amb més empreses participants, major nombre de professionals interessats en assistir al saló, grans quotes d'internacionalitat i un complet programa d'activitats que va des de les classes magistrals i demostracions culinàries als grans temes d'actualitat que viu la indústria de la pesca i els productes del mar. El saló tindrà lloc del 22 al 24 de setembre al recinte de Gran Via de Barcelona. Amb nosaltres, com ja vam tenir ocasió de fer la temporada passada, tenim a Mar Santa Rufina, que és la directora de la Seafood Expo Southern Europe per part de Alimentaria Exhibitions. Mar, benvinguda novament al Blau Marí i encantats de tornar a saludar-te.
Gràcies, Francesc.
Comentàvem que la veritat és que les expectatives d'aquesta edició són altes i que a poc es va veient la feina que es fa i es va creixent en tots els sentits, no?
Sí, la verdad es que estamos contentos. Como bien dices, hay una buena faena detrás. Buscamos generar ese valor a, a expositores, a visitantes, se ve ese valor y las empresas, por lo tanto, vienen y regresan a la CIFUT de Barcelona.
Comenteu en la informació que de moment heu generat que espereu la presència de companyies, d'empreses de fins a 25 països diferents, no? Per tant, hi ha gran diversitat internacional, no?
Sí, correcto. Es una la Seafood Expo South in Europe es una feria porque se caracteriza porque tiene muchísima oferta internacional. Como bien sabes, se posiciona en lo que son todo el eje mediterráneo en todos estos países que son que para ellos la industria pesquera es fundamental. Y como bien decías, tenemos la oferta de 25 países, o sea, son expositores de 25 países que vienen a presentar sus productos, desde productos frescos, congelados, hasta incluso maquinaria de proceso y tecnología. O sea, es la feria en referencia de lo que es la industria del pescado y marisco.
I per l'altre costat, pel que fa als compradors i comercialitzadors, és a dir, l'oferta encara es diversifica més, espereu fins a representants de 63 països diferents, no?
Sí, possiblement lo superemos, porque bueno, de momento son datos de preregistro, gente interesada. Tenemos compradores de muy alto valor, key buyers que nosotros le llamamos. También estamos invitando a otros compradores que los traemos a la feria, ¿no? Y lo que organizamos son distintos encuentros de negocios con las empresas expositoras que tenemos. Y como bien decías, de más de 63 países, tenemos países como Algeria, de Brasil están viniendo, Australia, Emiratos Árabes, Marruecos, por supuesto de Portugal, Italia, Francia, que son nuestros países del eje mediterráneo, Túnez, Turquía, Estados Unidos. La verdad es que se acercarán un montón de compradores para ver toda la oferta presente.
El que sí heu fet en aquesta edició és canviar, adaptar el nom. Seafood Expo Southern Europe, en lloc de Seafood Barcelona. És una aposta pel posicionament?
Sí, la apuesta es... Seafood, los productos Seafood son unos productos de la compañía americana Diversified Business Communication, que es líder en lo que es la organización de este tipo de eventos. Y lo que se ha buscado de algún mundo, se organizan distintos eventos, uno en Bruselas, otro en Boston, otro en Asia, otro aquí en Barcelona. Y lo que ha buscado realmente es informar o de alguna forma clarificar hacia qué mercado se dirige cada uno de estos productos, cada una de estas ferias. Por eso se quiere realmente posicionar el producto. Realmente es un producto donde todas las estrategias están buscando compradores y vendedores de estos mercados principalmente. Con lo cual, esa ha sido la razón principal.
Clar, la Seafood, per a la gent que no ho coneix, reuneix pues, totes les categories de peix i marisc, sigui fresc, congelat, en conserva, fumat, salat, processat, envasat, així com tot el sector aleatori, és a dir, com la maquinària, l'equipament, en el procés i en la seva elaboració. Per tant, és a dir, estem parlant d'una gran aula de gastronomia, no?, dedicada als productes de la mar i complementada amb el debat de tot allò que afecta la indústria, no?
Correcto. Principalmente es una, o los productos Seafood son productos en los que buscamos atraer compradores. Este año especialmente estamos focalizando mucho en lo que es el food service. Como tú bien sabes, el pescado se consume dentro del hogar, pero también fuera, y la restauración es fundamental, ¿no? Por eso también hemos trabajado y hemos organizado distintas actividades muy dirigidas a estos públicos, porque al final son grandes consumidores.
Per altra banda, el que sí veiem és que això coincideix en un any en què les xifres afavoreixen el sector, és a dir, que estem veient, per exemple, que a les cases, en les llars espanyoles, s'ha incrementat el consum de peix, amb la qual cosa és un sector que va a l'alça i que demostra que aquest tipus de fires, el seu coneixement, la seva promoció, estan anant per bon camí.
És correcte. Fíjate que a nivell de alimentació, les tendències, una de les grans tendències va dirigida en torno al tema de la salut. El pescado es realmente el producto clave, ¿no? con lo cual yo creo que es esta una de las razones por la que está teniendo este incremento en el consumo, y al final esto genera negocio. Por eso es por lo que eventos como este, pues bueno, pues realmente pues las cosas están yendo bien, y bueno, se ve realmente, si vienes a la feria, cualquier persona que venga a la feria puede sentir realmente ese negocio y ese movimiento, ¿no?, e intercambio de a todos els nivells, entre compradores i oferta i demanda.
De fet, les xifres manifesten que un 13% del pressupost de les cases el destinem a comprar peix, en les seves diverses modalitats, fresc, envasat, congelat, i que d'un any a l'altre, és a dir, l'any 2013, va créixer un 4%, per tant, és a dir, és un increment important i una part important de l'alimentació de les famílies espanyoles, no?
Sí, correcto. Fíjate que una de las cosas que también está ayudando es que las empresas se están adaptando a los nuevos hábitos de consumo. Por ejemplo, ya no sirve simplemente con tener el pescadito, sino que ahora de alguna forma también el pescado se corta en determinadas porciones, pues porque hay lugares mucho más pequeños, incluso se producen pescados o productos más de tipo aperitivo, muchos pescados que son fáciles de preparar, o incluso ayer veía, por ejemplo, una brocheta de una, como si fuera un pincho moruno de atún, ¿no? Es como que también la industria es consciente de la importancia de adaptar su producto a las necesidades, y lo está haciendo. Y esto está generando que, bueno, pues el crecimiento sea mayor, ¿no?
Clar, suposo que la fira s'adapta també a les necessitats del sector i a les noves corrents. Un sector que aposta per productes més saludables, de fàcil preparació, per arribar a sectors més reticents en el consum de peix, com per exemple els sectors infantils o les llars que són d'una sola persona. En definitiva, és a dir, clar, veiem, és a dir, la fira s'adapta a mesura que va canviant també el propi sector, no?
Sí, la fira va con la indústria, tiene que estar con la indústria, tanto con la oferta como con la demanda. Por eso también la fira intenta o está en contacto con asociaciones, con el Ministerio, con la Generalitat, con cualquier organismo que busque potenciar lo que es este sector, ¿no? Y bueno, es que de eso se trata, ¿no? Creo, de ir todos juntos para potenciar este producto que, como tú bien dices y todos sabemos, es un producto bien saludable, ¿no?
¿Quines són les principals novetats que ens oferís la fira en aquest any, en aquesta edició del 2014?
Pues mira, por ejemplo, a nivel de novedades, principalmente te puedo hablar de actividades. Creo que los productos, dejo que vengáis a la feria para que realmente vosotros mismos, ¿no?, elijáis cuál es el que más os interesa. Pero sí que os puedo decir que a nivel de producto hay productos adaptados a lo que comentaba antes, ¿no?, a los nuevos hábitos. Vemos el tema de snack, cómo se cuida, vemos el tema de la preparación. Y a nivel de actividades, sí que sobre todo volvemos a realizar los encuentros de negocio, que es muy importante. Los hemos potenciado, estamos trayendo más compradores invitados, que es muy interesante para las empresas que están aquí en la oferta. Eso desde el punto de vista de negocio. Hemos organizado también un programa de matchmaking, que te comentaba antes, 150 reuniones, más de 50 reuniones tendremos entre expositores y visitantes. Y luego, a nivel de otras acciones de valor añadido, lo que estamos haciendo, vamos a organizar por primera vez, son conferencias, porque consideramos que era muy importante hablar de esta industria. Vamos a hablar de la nueva política pesquera común, hablaremos de la acuicultura, que es importantísima dentro de este sector, y también hablaremos del perfil del comprador y de pescado y marisco aquí en España y lo que es en Europa, ¿no? Es una visión muy amplia que creo que es muy interesante tanto para oferta como para demanda. Eso en la parte de conferencias. Pero a nivel de gastronomía, como te decía, consideramos que también es un público que le interesa mucho venir a la feria, le interesa conocer el pescado, más del pescado, estar en contacto con esa oferta. Y aquí estamos organizando masterclasses que ya organizamos el año pasado y que se basan principalmente en dar una visión genérica de lo que es ese producto, profundizar a nivel formativo. Por ejemplo, vamos a hablar de la vieira, vamos a hablar del bogavante, hablaremos también del caviar. Y luego, por otra parte, traeremos a grandes chefs de la cocina. Tenemos a un Dani García, tenemos a un Isaac Loya, o un, el último día tendremos a Ismael Prados, que nos prepararán distintos platos donde realmente, o sea, de pescado. Ismael, perdón, el último día, por ejemplo, nos hará más fácil, ¿no? Nos hará, intentará descubrirnos cómo podemos divertirnos con el pescado, ¿no? Nos profundizará también en el agua marina, que es otro de los productos que fue lanzado hace nada, bueno, el año pasado en esta feria. Bueno, hay una serie de actividades muy interesantes que creo que pueden ser no solamente interesantes, sino de gran valor para los públicos.
Mar Santa Rufina, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Esperem que aquesta Seafood Expo Southern Europe pues, tinga èxit, que cada vegada va a més. La prova és que també estan canviant ja millor els hàbits alimentaris de la nostra societat. Pensem que segons les xifres cada espanyol dedica 200 euros del seu pressupost a l'adquisició de peix, que consumim 12 quilos de peix fresc a l'any i 3 quilos de peix congelat, d'aquí una mica la importància d'aquest tipus de fires. Ens seguirem parlant i ens veiem a la Seafood Expo, d'acord?
Sí, muchas gracias, Francesc, y gracias por estar también aquí apoyando constantemente a este sector. Se agradece realmente ese apoyo tan importante de vosotros.
Moltes gràcies. I respecte al que comentàvem ara amb Mar Santa Rufina, hem de dir que el consum per càpita de peix també va augmentar el 2013, concretament en línies generals en un 1,8%, amb una mitjana de 26,8 quilos per persona i any. Així, les dades del mercat de productes de la pesca a l'estat espanyol van arribar a un volum total de comercialització de 1.218 milions de quilos al 2013 per un valor de 9.083.000 euros. Espanya és un dels majors consumidors de peix i marís de la Unió Europea. Les varietats fresques i especialment les envasades estan dinamitzant el mercat, mentre que el peix i el marís congelat pateixen un estancament de la demanda. Els peixos frescos a hores d'ara lideren el gust dels espanyols amb un 44% del total del peix consumit. Un 44% pel peix fresc. El consum per persona i l'any de peix fresc també va créixer un 1,18%, situant-se en els gairebé 12 quilos per persona i any de peix fresc. El peix congelat acapara gairebé el 12% del consum total, situant-se en els 3 quilos per persona i any, mostrant una lleugera disminució del consum en un 1,7%. Per la seva banda, el consum de marisc, mol·luscs o crustacis va caure també un 1,7% en relació al 2012. Els productes frescos van acaparar més de la meitat del consum en aquesta categoria. Les comunitats autònomes més consumidores de peix són Galícia, Astúries i Castella. Lleó, per tant, bones perspectives, bones xifres, bones previsions per al consum de peix fresc a l'estat espanyol. Dir, per altra banda, en quant a la informació que genera aquesta Seafood Expo Southern Europe, que té lloc a Barcelona del 22 al 24 de setembre, que, com en edicions anteriors, la Generalitat de Catalunya lliurarà en aquesta Seafood els guardons de la pesca catalana 2014, un reconeixement anual que va destinat als que han contribuït al desenvolupament del sector pesquer català. Recordem que en el 2013, l'any passat, la medalla de la pesca catalana va ser per aquest programa, pel Blau Marí, la qual cosa ens ompli d'honor. Josep Maria Pelegrí, conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, igual que va fer l'any passat, reconeixerà aquelles persones i entitats que han ajudat a convertir la pesca en una professió sostenible i productiva. El lliurament dels premis tindrà lloc dimarts 23 de setembre per la tarda al recinte firal. Els premis enguany són per a Anna Garriga Ripoll, que és professora titular d'Economia de la Universitat de Girona i autora de diversos estudis sobre la comercialització de peix a les llotges de la Costa Brava. El Gremi de Majoristes del Mercat del Peix de Mercabarna, que ha impulsat i executat el Centre Interactiu del Peix, conegut com CIP, per divulgar entre els nens i joves les etapes per les que passa el peix, des que es captura fins que arriba als llars i als restaurants, i també per a l'Associació d'Aquicultura, l'ACA, que des de la seva creació l'any 1993 ha treballat per la defensa, la divulgació i la promoció de l'aquicultura catalana, tant en l'àmbit català com en l'estatal i europeu. Al costat del conseller Pelegrí presidirà l'acte Jordi Ciuraneta, director general de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya, i l'Eusebi Esgleas, president de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors.
L'enciclopèdia de l'argot mariner.
Rafael Martí, Joan Argentó, vinga, dins de l'àmbit tradicional, com esteu?
Molt bé, bé. Bé.
L'enciclopèdia de l'argot mariner avui mos demana que expliquem algun art de pesca.
Sí.
Quin farem avui?
Pues avui farem un que aquí al poble era bastant famós, s'hi anava molt, per cert, era dels pobles, potser de la província de Tarragona, el poble que n'hi havia més, no, Rafael?
Claro, no n'hi havia altra banda.
Hi anava molt els vells, bueno, els... I nosaltres, jo també, perquè també he anat.
Quin art de pesca jo parlem?
Jo encara els tinc.
Quin art de
jo encara en tinc dos.
En quin art de pesca parlem?
El tonaire.
El tonaire.
Sí.
Prohibit, també.
Prohibit.
Està prohibit.
Aquí.
Altres països, no?
No. A França, molts van vindre a comprar aquí tots. Van vindre aquí a comprar-los hasta fa poc. Van dir si els volien vendre. Perquè jo en tinc dos, jo he anat.
I quina pesquera és? És a dir, què pues, és pesca?
La pesca és la tonyina, que la també tonyina? Està.
Prohibida, és, no? És un art que escala... I va a la deriva, a so de corrent.
La barca sempre està amarrada amb ella, sempre està amarrada al tonell.
Tires la xarxa a l'aigua, és una paret, tal, hi ha uns flotadors, i baix una miqueta de plom. I això va a so de corrent.
Si això pesca a dos metres.
Al cap.
Va agafat a la barca, però la barca...
Sí, va tot a so de corrent.
A la deriva.
Molt bé.
Això va a la deriva i tira dos metres. Si passa una barca petita, pot passar, per damunt, que no passa res.
Molt bé.
Eh? Perquè porta unes boietes que van doncs, braça i mitja, o així, uns dos metres, no?
Cap avall, eh?
Baix.
Molt bé.
I aquestes tardes és molt bonic, se pesca de nit, sempre està estollint, no es deixa mai sol, eh?
Sempre està la barca al costat.
Sempre. I normalment, doncs, si una tonyina pega el suro que diem a la part de dalt, gairebé sempre la sents. Sents a la nit com se sent com... Fa el refoll, vol dir que...
Llavors, no és una xarxa que pega la volta, no. Sinó que és una paret. No, i per no. Tant, el que fa
és
el peix...
És una de deriva, de parada i de deriva. Vull dir, de deriva, m'entens?
És a dir, el que fa el peix és enganxar-se al mig de la malla, doncs.
Molt bé, sí. Corre per la corrent.
Molt bé.
Va per la corrent, en un cap hi ha un fanal, posem una llum en un fanalet, per saber que t'estava al cap, i a la part d'en terra la barca.
Sí, que...
Ja està.
Ja no ho faràs mai més.
I el peix se quedava enganxat dins
sí,
de la xarxa.
S'amallava, sí, una trampa.
No es quedava embolicat,
no,
sinó...
S'enganxava, igual que un tresmall. Igual que un tresmall en gran, però sense tresmall, també.
Només s'utilitzava per a pescar tonyina?
Sí.
Sí, bueno, algun peix bastinal també
s'agafava.
Alguna
espasa també s'agafava.
Espasa, algun emperador.
Algun emperador. I també ara, està prohibit.
Bueno, molt bé, que ara, aquí, ja, aquí. Ja, que ara ja són arts que ja no s'utilitzen aquí. Molt bé, doncs...
A França no.
Hem conegut el tonaire, un art de pesca que es dedicava bàsicament per a pescar tonyina, que era una xarxa que anava a la deriva i que a hores d'ara pues, és un art prohibit.
I que era el poble, potser ja t'he dit, de Catalunya, que és que s'hi anava més. Si totes les barquetes, totes tenien tonaire a casa, totes.
Pues Joan, Rafael, hasta el pròxim programa.
Adéu.
El ranxo a bord.
De nou al ranxo a bord, Rafael, Joan Argentó, Rafael Martí, què tal? Tot bé?
Molt bé.
Tot preparat?
Bé, preparat.
Aquí al preu del canó, nosaltres.
Preparats. Fets val bé de l'estiu.
Però preparats per a cuinar.
Sí.
Per a cuinar.
Què mos cuinaràs, Rafael, avui?
Avui farem un llom de bonyítol, ara que és la temporada, en tomaca.
Llom de bonyítol en tomata. Què necessitarem? És de quina pues, part del bonyítol agafarem? Bonyítol, la part del llom, no?
Un bonyítol de 2 quilos.
Un bonyítol de 2 quilos.
Farem servir el llom.
Farem servir el llom.
Una pastanaga, un porro, 2 cebes estes de figueres i 10 tomaquetes madures per a ratllar.
De penjar.
3 grans d'all, oli d'oliva, sal i pebre.
Aquí, molt bé, que ja tenim els ingredients tots preparats. Sí.
En una cassola cuinem a foc mitjà la ceba, bueno, i totes les verdures tallades menudetes en una mica d'oli d'oliva.
Així en juliana, tallades en juliana, sí. Mos va bé, eh? Les sí. verduretes.
Com més fi millor.
Com més fi millor.
I ho estirem poixant uns 10 minuts. Una vegada ja estigui poixadet, afegirem los alls i els sofregirem.
Los alls sencers o també trinxadets?
A làmines, a làmines.
Sí, a làmines. A làmines.
Sí. Que no es cremi,
I els sofregirem. Una vegada ja estigui una mica així doradet, tirarem la tomaca i la deixarem reduir així durant 20 minuts.
Damunt de les verduretes.
Sí,
eh?
Que vagi a fer les verdures i la tomaca.
La tomaca ha de ser... molt bé.
Un cop ho veiéssim ja que està reduïdet, ho apartarem, ho traurem, ho passarem per un colado xino, rectificarem de sal i pebre, li posarem una mica de sal i pebre. Després agafarem una paella.
És a dir, això de moment ja tenim el que és sí, l'acompanyament, sí, ja ho tenim salsa, fet. Eh? Sí. A més, pel que veiem...
A part, agafarem una paella en una mica d'oli i agafarem els lloms del bonyítol tallats, rodanxes, los salarem i els enfarinarem.
Salats i enfarinats.
Sí. Los ho donarem la volta i volta i els deixarem cuinar uns 2 minuts més, així per banda.
És a dir, el bonyítol, Rafael, no s'ha de passar de cuinar, no?
No, només és no. Fregir 2 minuts per banda i després los tirarem dins de la salsa de tomaca. I en acabat deixarem la salsa de tomàquet i els talls de bonyítol que vagin fet xup-xup-xup-xup durant 5 minuts.
5 minutets més, sí. Molt bé. És a dir, que quan posarem...
Que s'impregni a la tomàquet al bonyítol.
Els gustos de les verdures al bonyítol i no cal que es faci molt, sinó el peix i el frix és massa d'això. El bonyítol, si resseca, allò no val res de ser melós.
Per tant, ha de ser un tomba
i tolopeix.
Ha de ser un tomba i tomba a la sí, paella i després ja s'acabarà de fer.
La miqueta de fregir en la farina i sí. Acabat els 5 minuts en la tomàquet li sobra.
I llavors ja s'acabarà de fer junt amb la salsa i junt amb el que queda.
Sí, sí.
Pues molt bé, bonyítol amb tomata. Avui, pues bueno, això vol dir que hem d'agafar el pa i mos hi hem de deixar allí mitja barreta sucant.
I un traguet de vi.
I un traguet de vi. Rafael, Joan, moltes gràcies. Hasta la pròxima.
L'acordió del Grumet.
Avui a l'acordió del Grumet us hem preparat un tema, obra de Josep Maria de Sagarra, interpretat per molts en l'àmbit català, passant per Lluís Llach. Avui escoltem una versió que en va fer Txell Sust.
Vinyes verdes fora el mar, que el vent no remuga, us feu més verdes i encara teniu la fulla poruga. Vinyes verdes del coster són més fines que l'usert de verd vora el blau mariner. Vinyes amb la fruita verda, vinyes verdes del coster. Oh, oh. Vinyes verdes del repòs, la vela que passa cap al mar vincleu el cos sense decantar-vos massa. Vinyes verdes, soledat del verd en l'hora calenta, raïm i cep retallat damunt la terra lluenta. Vinyes verdes, solada, oh. Vinyes que dieu adéu, serrallet veniu, cara neix i cara fina. Vinyes verdes del meu cor, fins al cep s'adorm la tarda, raïm negre, pan punt d'or, aigua, penyal i desarda. Vinyes verdes del meu cor, vinyes verdes fora el mar, verdes a punta de dia, verd suau de cap al tard, feu-nos sempre companyia. Vinyes verdes vora, vinyes verdes vora el mar. Ooh, oh, oh.
Panorama Nàutic.
Els ports de Palamós, Roses i Sant Carles de la Ràpita i els seus destins participen amb les marques Costa Brava Cruise Sports, Delta de l'Ebre Port, a la fira de Sea Trade Med, on presenten nous vídeos promocionals i una àmplia oferta d'activitats. Precisament de tot el que ha comportat la temporada de creuers a Catalunya, en els ports de la Generalitat de Catalunya, en volem parlar amb la senyora Dolors Rodríguez, gerent de ports de la Generalitat de Catalunya, tot i ser conscients que aquesta temporada en alguns ports encara no ha finalitzat. Senyora Dolors Rodríguez, benvinguda a Blau Marí. Què tal, com estem?
Hola, moltes gràcies. Encantada de tornar a estar.
Tot i que després aprofundirem en alguns dels temes, sí que ens agradaria, abans de res, poder fer un petit balanç de com ha anat aquesta temporada en el que portem fins ara, perquè sabem que hi ha ports a on ha finalitzat, però n'hi ha d'altres que no. I després ja anirem entrant port a port.
Sí, lo podem dir, aprofitant aquests moments que Catalunya, i molt especialment Barcelona, està sent la seu mundial de l'activitat de creuers, perquè com saben s'està celebrant la fira del Sea Trade, que acaba precisament avui a migdia. S'ha fet un balanç i hem vist quin era el posicionament de Catalunya en el sector del creuer. I podem dir molt clarament que avui en dia Catalunya lidera de forma destacada el rànquing europeu dels creuers, perquè Barcelona, en concret el port de Barcelona, és el quart port a nivell mundial en aquest tràfic i només li superen transports que, a més, tots estan a Florida. Per tant, així que podem dir que, bueno, que ens ha aprofitat el Sea Trade d'aquests dies a Barcelona per fer una reflexió sobre quina és la situació actual i com podem anar avançant de cara al futur.
Hi ha ports que sí que han acabat la temporada aquest any, com és Sant Carles de la Ràpita, però n'hi ha d'altres que Roses i Palamós, com són Roses i Palamós, que encara no han acabat la temporada. Si anem per parts, podem començar per Roses. Quin és el balanç que se'n pot fer d'aquesta activitat al port de Roses? Què és el que queda pendent i com hi ha les perspectives de cara a l'any que ve?
Bé, Roses és un port que, com saben, els grans creuers fondegen perquè no tenim una infraestructura de trac per a aquest tipus de tràfic. Malgrat això, és un port que s'està situant molt i molt bé en el mercat del creuer perquè té un entorn privilegiat i cada vegada més les companyies aposten per vindre a la badia de Roses, una de les badies més fantàstiques de la Mediterrània. La temporada ha estat bona, és un port que comença fa 3 anys només en aquest mercat de creuers i per tant és un període molt curt això, sempre ens tenim que pensar que la demanda d'escales es fa sempre a la programació de les companyies en 2 anys, vol dir que si només portem 3 anys encara és una temporada, encara és molt curt per poder fer un balanç, però aquest any tindrem 9 escales i ha funcionat bé. Són unes escales que han funcionat bé, encara ens queden un parell d'escales i esperem acabar la temporada molt bé. Ahir es va fer una reflexió sobre el que havia estat Roses i la potencialitat que té. Estem veient molt aquests dies que hi ha molta demanda d'interès pel seu entorn i que avui en dia és bàsic treballar amb el destí. I el destí de Roses, la veritat és que és un destí molt i molt bo. Així que esperem que en els propers anys el port de Roses continuarà consolidant el sector. La perspectiva per l'any que ve és mantenir aquestes 9 escales, en principi, i la qual cosa diem que, bueno, que estem en la línia del que volem de continuïtat, d'assegurar les companyies que venen i de continuar promocionant perquè més companyies aposten per al port de Roses.
Port de Palamós.
El port de Palamós és un port absolutament consolidat en el sector, és el segon port en el mercat de creuers de Catalunya. Aquest any hem tingut 38 escales, o tindrem, millor dit, perquè la temporada acabarà al novembre. Les companyies ja són coneixedores del port de Palamós, ja és un port absolutament consolidat en el sector i ara el que es tracta és d'anar fidelitzant les companyies que tenim i que noves companyies apostin per el port de Palamós. El port de Palamós és un port que té tota la infraestructura necessària per donar sortida a aquest mercat. Està en una de les badies més fondes de la Mediterrània, arribem a calats de 17 metres, tenim un moll que arriba pràcticament als 400 metres, per tant, i fins i tot podria acollir creuers de la darrera generació, el famós Oasi 66, que ha arribat a Barcelona que tant es parla, perquè és un creuer molt gran, podria arribar a tenir una escala al port de Palamós, ja partint de la base de que Palamós és un port escala, amb la diferència port base i port escala. Port base és el que té embarcada i desembarcada des del primer moment, o sigui que és el punt d'entrada i de sortida d'un moviment de creuer. Canvi port escala és un port en el que rep passatge, per exemple, al matí i marxa per la nit, o sigui, no fa l'embarcada inicial de la línia. I si continuem en aquesta línia, el port de Palamós és un port que ja dic molt consolidat, que esperem l'any que ve un creixement espectacular, que arribarem segurament a les 45 escales, i aquests creixements són molt, molt importants per nosaltres. En xifres, podem valor absolut, no és un valor molt gran, però en valors percentuals és important i vol dir l'esforç que des de la Generalitat s'ha fet en aquests darrers anys en anar posicionant a Palamós en el mercat del creuer i que hem treballat molt conjuntament amb el destí. El que dèiem abans, les companyies cada vegada més demanen que els ports, no només l'infraestructura portuària, sinó també és important el destí. Pensem en tot el tema de les excursions, on baixen els passatgers quan arriben a port, tot això és important també per la companyia, no només l'infraestructura portuària. En aquest sentit s'ha treballat, jo crec que d'una forma excel·lent, com s'ha vist aquests dies en la Fira del Sea Trade, conjuntament amb el Patronat de Turisme, amb l'Ajuntament i amb les Diputacions, per oferir tot un paquet global a la companyia que ha estat valorat molt especialment per elles.
I ara ens queda el port de Sant Carles de la Ràpita, que aquest any debutava en aquests creuers, no?
Sí, bueno, després de molts esforços i d'unes temporades anant a visitar en companyia, al final això s'ha vist reflectit amb la primera arribada d'un creuer, que malauradament el temps no ens va voler acompanyar. Va ser un dia de mistral important, d'aquests dies que no t'esperes que el juliol pugui haver-hi el mistral que va haver-hi, i que la primera escala, el barco va quedar-se només en la punta de la banya i va tindre que tornar a marxar. Però bueno, després el vaixell ha tornat a entrar en el port de la Ràpita. La veritat és que els informes tant del capità com de la gent dels passatgers han estat que era un destí excel·lent, que li s'han encantat les excursions programades, que fins i tot van demanar a veure si podien ser de més durada, perquè en principi estava previst a migdia sortir de port i demanaven quedar-se unes hores més, i que ha tornat a demanar escales per l'any que ve. Per tant, l'Star Flyer l'any que ve tornarà a la Ràpita i continuem treballant amb altres companyies. Hem tingut aprofitant aquests dies del Sea Trade algunes visites d'altres companyies interessades i que ara caldrà esperar a veure si es consoliden aquestes noves escales.
En general, en aquests tres ports s'han complert amb les expectatives?
Sí, a totes tres hem vist que tant com les escales que havien programades són escales que s'han complert, menys en el cas de la Ràpita, que per temes de mal temps, en concret de vent, dues de les sis escales programades no es van poder portar a terme, però la resta s'han realitzat amb tota normalitat i esperem que les que queden d'aquí a finals de novembre es facin de la mateixa manera. Aquestes del vent, bueno, són situacions no previstes en un mes de juliol. Aquest any a l'estiu ha estat un any que meteorològicament ha estat un any complexa, que ha portat situacions difícils a vegades per tot el territori de Català. I a la Ràpita ens ha afectat el vent, però el vent que també el mateix dia que tenia que entrar a la Ràpita i que no va entrar, tampoc, també tenia que entrar a Mahó, que era un altre dels ports en ruta, i tampoc no va entrar a Mahó. Bueno, això és habitual en les companyies de creuers. Els capitans primen la seguretat del seu passatge per davant de qualsevol circumstància. Clar. I el que la millor un particular o un pesquer pot fer amb més normalitat en un moment de vent, un creuer, atès la tipologia del seu negoci, li podria dir, no pot fer cap mena de dubte en matèria de seguretat.
Clar, estem parlant de la influència turística i de la dinamització econòmica de les zones, és a dir, per exemple, aquest any l'expectativa era important a Sant Carles de la Ràpita, vostè comentava també el que s'està fent a Roses, el que està fent a Palamós, és a dir, hi ha una influència directa sobre la promoció i sobre la dinamització econòmica del municipi i de la zona on arriben aquests creuers.
Indubtable la promoció econòmica. Podem diferenciar entre efecte directe i efecte indirecte. Hi ha un efecte directe que és el del propi passatger que baixa a port i gaudeix d'una sèrie de serveis de la pròpia població. Això ja en aquests moments, després de tants anys, hi ha informes, hi ha estudis que valoren en un preu determinat la mitja de lo que un turista gasta en la població en un moment d'escala que està al voltant dels 60 euros per passatgers i al voltant dels 20 euros per cada membre de la tripulació. I aquest és un impacte directe, que en el cas de la Ràpita, atès que el passatge en embarcacions amb passatge d'uns 300 passatgers, és un impacte relatiu. Però per mi l'important és l'indirecte, perquè en el cas de la Ràpita tenim exemples molt clars de que la gent ens demanava informació de la població per tornar-hi. Vol dir que molts d'aquests turistes que venen un dia i passen unes hores, el que fan és tindre informació per tornar. I llavors quan tornen, tornen amb la seva família, amb estades més prolongades, ens fan una difusió en les seves llocs d'origen. Tot això és el que és important. Sempre quan parlem de creuers, nosaltres diem que el port és la porta d'entrada a un destí. I que això és lo important, el fet de crear aquesta demanda turística per a un futur.
I que l'efecte no és immediat, tampoc.
Exacte, l'efecte no és immediat perquè jo com a turista a lo millor pues, decideixo l'any que ve o l'altre, quan programo les meves vacances, que serà el moment en el que aniré a veure aquella població que tant me va agradar en aquella visita que vaig fer en aquest creuer. I això és el que ho hem vist en Palamós, que ha passat. Tenim en aquests moments a Palamós població, rep molt turista, que anteriorment ha estat en un creuer. Roses ho hem vist i ara segurament ho veurem aviat a la Ràpita.
Quines són les novetats de cara, o les perspectives de cara a l'any vinent? És a dir, seguien aquest creixement sostingut?
Sí, nosaltres sobretot el que volem és ser capaços d'oferir en els ports el servei que són capaços d'oferir. Intentar anar creixent, però el que diem un creixement sostenible, tant des del nivell de servei com des del nivell d'impacte en el medi, d'impacte en les poblacions, i amb aquesta línia és les previsions. La previsió són unes 60 escales ja programades de cara a l'any vinent i continuar treballant per millorar la qualitat del servei que oferim al passatger que arriba, tant al vaixell com al passatger que arriba als nostres ports.
Parlant de millores i de millorar la qualitat, hi ha alguna infraestructura millorant alguns d'aquests ports que hem comentat?
Des de ports treballem en un pla quadrenal d'inversions que autofinancem des de ports de la Generalitat. En principi tenim un pla en aquests moments aprovat del 2014 al 2017 i que té una inversió directa doncs, de la Generalitat de 29 milions d'euros. Dins d'aquesta programació aprovada ja del 2014 fins al 2017 hi ha una sèrie d'actuacions que afecten a la millora de la qualitat del servei adreçat a aquesta activitat de creuers. En concret a la Ràpita, ja per parlar d'un port dels que hem esmentat, tenim prevista una actuació per mantenir el dragat. No es tracta de fer noves actuacions de dragat, sinó de mantenir el canal actual. Ja saben que a la Ràpita, al port de la Ràpita, s'arriba a través d'un canal de dragat, que està dragat a la Cota Menxet, que arriba des de la Punt de la Banya fins a, bueno, des d'abans, que té 4,5 km, que arriba fins al port de la Ràpita. I tenim programada una actuació per ara per la temporada d'hivern, que és quan nosaltres fem les actuacions d'inversió, per mantenir aquest canal amb la Cota Menxet i ampliar la zona de reviro del port. Tot això ens permet sempre treballar amb més tranquil·litat i amb més qualitat de servei de cara a les embarcacions quan arriben al port de la Ràpita. Aquesta és una actuació programada que espero que podem portar a terme entre octubre i novembre d'aquest any.
Senyora Dolors Rodríguez, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i ens seguirem parlant quan s'acabi de tancar aquesta temporada, quan hi hagi alguna novetat al respecte de les previsions de la temporada que ve. Moltíssimes gràcies.
Amb molt de gust i una salutació per tots els seus oients.
Plàncton.
Benvinguts novament a la secció de Plàncton i amb nosaltres, com sempre, qui entén de mar és l'Aurora Requena. Aurora, què tal?
Hola, molt bé.
Avui toca oceanografia pura i dura,
Sí, avui portem una miqueta oceanografia i atmosfera. Ja sabeu que sempre hem parlat que estan molt, molt, molt relacionats.
I per què ens el portes?
Bueno, us en porto perquè...
Avui quin tema ens portes i per què? Expliquem-ho
bé. Avui volia parlar una mica de... Saps aquest estiu que hem tingut així una miqueta estrany, no? Una mica diferent a les restes? Bueno, doncs hi ha alguns científics que ens han donat algunes raó i us volia venir a parlar d'això.
D'això? Com se'n diu d'això?
Bueno, el tema d'aquest estiu és que fer un estiu molt estrany, no? Com diem. Recordeu, l'estiu passat es queixaven de les meduses, que si hi havia moltes meduses, que si hi va haver tancament de platges per les meduses. Aquest estiu deien des de la Generalitat que ja havia baixat les picades de meduses un 60%. Bastant lògic, perquè jo no m'he trobat cap ni una medusa aquest estiu. El que sí que s'han trobat aquest estiu ha estat pluges, núvols i dies de poquet sol. I això, tot això ha estat una mica per les anomalies o les coses rares que ha fet una corrent d'aire que es diu jet stream o la corrent del xorro.
Jet stream.
Jet stream, ja sí, els noms anglesos, ja sabeu, consciència, sempre són, estan a l'ordre del dia.
Per tant, a aquest estiu diferent se li ha trobat un motiu, ja?
Se l'ha trobat un motiu. Se sap una mica el per què ha estat, perquè ha hagut variacions en aquesta corrent. El que no se sap és per què aquesta corrent ha variat. Hi ha gent que diu que pot ser pel canvi climàtic, el canvi global, o hi ha gent que diu que simplement és una corrent que està afectada, li afecta moltes variables diferents, i poder que aquest any, i que és una corrent anòmala en si mateixa, i que poder simplement aquest any pues, ha tingut aquest episodi diferent. Però que tampoc vol dir que s'hagi de repetir durant tots els, tot els propers estius, no?
Jet stream, o la corrent del xorro, no sabem com se'n diria en català això del xorro, no? Però bueno, la gent ja ens entén, no?
Efectivament, sí, aquests noms sempre són bastant curiosos. I bueno, per explicar una miqueta què és això del jet stream, no, el jet stream és una corrent atmosfèrica, no és l'única gran corrent que hi ha, n'hi ha quatre més, i són corrents que en l'hemisferi nord van d'est a oest, i en l'hemisferi sud van en el sentit contrari. És una corrent que, òbviament, és molt coneguda des de fa bastants anys i és molt aprofitada pels pilots d'avions per anar més ràpid i gastar més combustible. No? De tot s'ha sabut com les tornades a vegades són més ràpides que les anades i això té a veure aquestes corrents. I aquesta corrent és com, perquè us imagineu, és com un gran cinturó de vent que està a l'atmosfera a un bastant altitud, entre 7.000 i 16.000 quilòmetres, i que és molt ample, val? Té diversos quilòmetres d'amplada, i que pot agafar velocitats de 400 quilòmetres hora, bastant ràpid.
Home, déu-n'hi-do, 400 quilòmetres d'hora, i a la mar, no?
I aquesta corrent el que passa és que ens afecta, no? Perquè diu, bueno, aquesta corrent aquí dalt, igual que afecta els avions, però a mi en què m'afecta? Bueno, però és que és una corrent que ens afecta perquè ens aporta pluja. Aquesta corrent, quan està sobre damunt dels oceans, provoca que l'aire més calent que està a la superfície de l'oceà pugi, ¿vale? Aquest aire puja amb aigua del mar i a dalt a l'atmosfera ajuda a crear, a condensar-se i a formar núvols de pluja. Va, llavors per això es influeix molt, per on just per on passa aquesta corrent, perquè ens deixarà
aigua, no?
Ens deixarà aigua. I aquesta corrent se forma quan hi ha dos xocs de masses d'aire de diferent temperatura. Vale? El jet stream en concret, perquè us imaginem, aquest cinturó està com a l'altitud de Gran Bretanya. Vale? I és en aquest moment i envolta tota la Terra. I és en aquest punt on es xoquen les masses d'aire més fredes del pol nord i les aigües més calentes que venen de les zones més meridionals, no? Més tropicals, subtropicals. I és just en aquest punt on es formen aquesta super corrent.
Però això sempre plou allà, no? Suposo.
Claro, efectivament, aquest és el tema. Normalment aquesta corrent té com uns cicles de l'hivern i a l'estiu, ¿vale? Normalment a l'hivern quan les masses d'aire fredes són més fredes, baixen i empugen a les masses més calentes, llavors aquesta corrent baixa i es col·loca sobre Espanya una mica, són totes aquestes borrasques que ens venen durant l'època de tardor i d'hivern. I normalment a l'estiu el que passa és que aquesta corrent puja, ¿vale? Puja, llavors nosaltres no ens toca i tenim durant aquests mesos totalment de anticiclònic, que aquí no cau ni una sola pluja, no? No cau ni una gota. Què ha passat aquest estiu?
Això
no ha passat, efectivament. No se sap ben bé per què, si és per el tema de les pujades, de diferències de temperatures, el que explicava una mica al principi, no se sap ben bé per què, però aquesta corrent aquest any ens ha tocat de ple. Ens ha tocat de ple, tal manera que hem tingut pues, bastant. Com és, jo no us explico res que no sapigueu ningú. Ens ha tocat bastant i hem tingut així un estiu molt britànic. No? Jo he parlat amb els britànics que venien, deien, a casa fa sol, i aquí què passa? Dic, xico, no sé. No sé explicar-te.
Bueno, en tot cas, sempre hi ha algú que troba raonaments per a tot, no? I hem conegut pues, el raonament científic i almenys es pot explicar el perquè d'aquest estiu tan britànic, no?, a les nostres costes.
Efectivament.
Pues, escolta, Aurora, moltes gràcies per parlar-nos de la Jet Stream, d'aquesta corrent. Molt bé. O, com has dit, que se'n deien la corrent del xorro seria la corrent del raig en català, no?
Vale.
Hasta el pròxim programa, vale?
Vinga,
adeu.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Callao de Colera a les cases d'Alcanar. Pesca professional, nàutica esportiva i d'esbarjo, cultura marítima, ciència marina, gastronomia marinera. Blau Marí, amb Francesc Callao a la xarxa.
Doncs bé, ara és moment d'acomiadar-nos i de repassar tot el que hem fet en aquest programa d'avui. Recordem que l'hem iniciat parlant amb Mar Santarrufina, directora de la Seafood Expo Southern Europe, que tindrà lloc del 22 al 24 de setembre a la Fira de Barcelona, Gran Via. Allí s'hi dona lloc tota mena de productes de l'àmbit alimentari en el món del peix i del marisc. A l'enciclopèdia de l'Argot Mariner, Joan Argentó i Rafael Martins han parlat d'un art de pesca ja no utilitzat, el tonaire. I en l'àmbit gastronòmic ens han preparat un llom de bonítol amb tomata. La Txell Sust ens ha interpretat la seva versió de Vinyes Verdes vora el mar. I a Panorama Nàutic, la Dolors Rodríguez ens ha fet un repàs al que ha estat l'actualitat en la temporada dels creuers als ports de Roses, Palamós i Sant Carles de la Ràpita, com a gerent de ports de la Generalitat de Catalunya. I l'Aurora Requena ens ha parlat d'aquest jet stream, d'aquest estiu, de les condicions climatològiques d'aquest estiu tan estrany. Ha estat el contingut del nostre programa d'avui, del Blau Marí. Agraïm, com sempre, la col·laboració habitual de la gent que ens fa costat en el programa. El Rafael Martí, el Joan Argentó, el Manel de Ramon i l'Aurora Requena, l'equip del Blau Marí. Nosaltres tornarem en el pròxim programa a oferir-vos novament productes radiofònics, arguments relacionats amb el món de la mar. Per tant, moltes gràcies per la vostra atenció. Ens retrobem la pròxima setmana. Adeu-siau.
Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callao visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.